família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Us acompanyem fins a les 4 de la tarda amb la informació esportiva a casa nostra, amb tot l'equip d'Esports Cope treballant des de casa, tret del company tècnic Marc Pairès, que està als estudis de Cope Barcelona. Estem pendents de la compareixença del president del govern, Pedro Sánchez. En quan comenci, connectarem ràpidament. Mentretant, us avancem als continguts que us hem preparat pel programa d'avui. Començarem avui, malauradament, recordant a la figura de Michael Robinson, que ens ha deixat massa d'hora, als 61 anys, víctima d'un càncer. Amb l'entrenador i preparador físic Albert Roca parlarem, entre d'altres coses, de com ha de ser el retorn a l'activitat dels futbolistes. Al Barça estem pendents del futur d'Artur. La Juve el vol, però ell no vol marxar. A l'espanyol, el Quique Iglesias ens explicarà el pacte entre el club i la plantilla per la rebaixa salarial, que serà del 19% si no tornés al futbol i del 4% si es juga el que queda de temporada. El món del bàsquet es prepara també pel retorn a l'activitat i el Barça d'handbol ha fet oficial la cessió de Del Serdio al Wisla polonès. Conversarem també al tram final del programa amb el nostre aficio de capçalera, Lluís Puig, i avui a l'enquesta Esports Cope via Twitter us estem preguntant què us sembla millor en el cas que torni al futbol, que s'apliquin 5 canvis o deixar-ho com està, només 3 canvis. Creieu que 5 canvis estaria bé al 53% i que seria millor deixar-ho com està fent només 3 canvis al 47%. Marc Pairès està al control de so, Sílvia Ortiz de la producció, us parla Joan Batllori. Comencem. I comencem saludant el Manuel Oliveros. Què tal, Oli? Molt bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Com estàs, Joan?
Molt bé. I amb un record, abans que res, per la figura del Michael Robinson, que va ser company teu durant molts anys.
Sí, sí, allà a la cadena SER vam estar junts amb el Michael Robinson i jo recordo que, per exemple, quan ja fa un temps sabia la gent més propera que tenia aquesta malaltia, el mes de desembre del 2018, en un partit Llevant-Barça, a l'estadi del Llevant, ens va dir això, que tenia càncer de pell. Després ho va dir públicament a la ràdio aquell dilluns, després d'aquell cap de setmana, i em deia que un metge li havia dit que hi havia un medicament que és com el Leo Messi, em deia, és com el Leo Messi, és el mejor, però que era molt car, no? I que lluitaria amb aquesta malaltia fins avui, de manera que sí que era un gran company. Per exemple, jo recordo que quan era comentarista nostre vam estar al Mundial dels Estats Units, el 94, jo recordo aquell partit dels quarts de final Bulgària-Alemanya que es va jugar a Nova York, que vam estar narrant aquell partit i ell de comentarista, perquè després de l'eliminació d'Espanya davant d'Itàlia a Boston ens vam quedar uns quants companys de llavors, com el Paco González, Jesús Gallego, el Michael Robinson i jo mateix allà a Nova York. Vam pujar, per exemple, recordo, a un helicòpter d'allà de Manhattan, que vam pagar $70 cadascú, i era un company terrible, amb un sentit de l'humor terrible. Jo recordo, mira, estic aquí a Nova York, me dice, i jo voy a desayunar al Rockefeller Center, aquest, o a l'Hotel Plaza, no sé, un que estava allà al costat del Central Park. De manera que sí, que el record per la seva família, pels seus companys, un gran company, un gran amic, es feia estimar molt i era molt, molt, molt proper.
Un gran comunicador, i per la gent que és més jove, Oli, que segurament no l'han vist jugar, s'ha de dir que, com a futbolista, els seus grans equips van ser el Liverpool i l'Osasuna. Era un davanter típicament anglès, no? Tècnicament no era massa bo, però ho donava tot al terreny de joc, eh?
És que estava Kenny Dalglish llavors i el Ian Rush, no? Llavors no jugava molt, era, però i va venir aquí a jugar davant de l'Osasuna. I es va quedar aquí ja i bé, tota l'etapa. La gent el recorda més aquí, més com a comentarista de la ràdio, de la televisió, que no pas com a jugador. I sobretot, doncs, la qüestió casuística ha volgut que l'últim partit que va fer va ser el partit Liverpool-Atlético Madrid. precisament allà a Anfield, no?
Sí, sí.
De manera que... I una mica després, em sembla que va estar al camp del Real Madrid, o era abans? El 2 de març,
abans.
No? El camp...
Sí,
2 de març al camp del Real Madrid, que ja l'empresa li deia que el millor era, perquè ja se sabia una mica com estava el tema del coronavirus, que el millor era que no anés al camp, però ell volia estar fins al final, que no va poder més, i al final va ser aquell mes de març, després, al camp de Liverpool Anfield.
En fi, descansi en pau, Michael Robinson, i una abraçada, evidentment, des d'aquí, des d'Esports Cove, per la família, pels amics i pels companys. 3:45, s'apropa el moment de que els futbolistes tornin a l'activitat i als entrenaments. Volem saludar a aquesta hora a l'Albert Roca, entrenador i preparador físic, va ser membre de l'estaf tècnic de Frank Rijkaard al Barça. Albert, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal, com estàs?
Molt bé, com tot el món, a casa, confinat i intentant no perdre la forma.
Uh-huh. Escolta, has fitxat per un equip de la Índia, pel Hyderabad, si ho dic bé, però clar, no et pots incorporar ara mateix, no?
Sí, he fitxat com a entrenador i bé, està clar que tal com està la situació, amb tots els vols tancats, tampoc saben si la planificació de la temporada es podrà dur a terme amb el calendari indicat. Tot sembla ser que no, doncs a la Índia el problema pot ser encara més gran. I bé, una mica l'expectativa del que pot passar.
Allà estava o està encara, bona tarda, Albert, el Sergio Lovera?
També, exacte, ja estava el Sergio Lovera, érem contrincants al seu moment, jo estava en el Bengaluru i ell estava en el Goa, i bé, ara ha fitxat per un altre equip també de l'Índia, el Mumbai.
Com està la situació allà? Tens referències, Albert?
Bé, no està tan malament com aquí, però és veritat que l'Índia, ja sabem... té una població molt, molt, molt gran. Si realment doncs, el virus fa mal en allà, pot fer-ho molt i durant molt de temps. Tant de bo van agafar mesures ben aviat, inclús abans potser que de l'ho esperat en un país així, que sempre penses que poden anar una mica més desordenats, però no. Ho han fet i ho ha tingut que fer els 1.300 milions d'habitants que tenen. De moment hi ha pocs casos relatius amb el que és...
Sí, he vist que hi ha 30.000 casos i 1.000 morts.
Exacte.
Que per la població que són, està bé.
Exacte, però d'aquí pot ser que falti molta informació,
clar,
perquè s'estan fent pocs testos i realment no se sap l'abast de lo que pot ser ara i d'aquí uns mesos. Esperem que no, esperem que, bueno, que sigui pel temps. Ara fa molta calor a la Índia i això pot ser algú que afavoreixi una mica que no s'expandeixi tant el virus o que li costi més i que l'hagin agafat aviat, però és complicat dir-ho ara.
Tard o d'hora el futbol tornarà, esperem que sigui més d'hora que tard, i els entrenadors us haureu d'enfrontar tots a la mateixa situació, que és posar en forma els vostres futbolistes. Com ha de ser el retorn a l'activitat, Albert, després d'estar els jugadors com a mínim al voltant de 2 mesos sense tocar gespa?
Doncs sí, serà complicat, no? És veritat que hi ha molts equips que tenen una capacitat, com pot ser el Barcelona, com pot ser els equips de primera divisió. Hem vist moltes imatges dels jugadors estan a casa seva, que tenen els seus... els seus jardins, els seus espais grans amb molt material. Alguns tenen inclús gimnasos molt ben preparats i bé, aquest tipus de preparació que se suposa que han de fer quan tornin a l'activitat, que seria, diguéssim, tota la part general, potser no caldrà tant fer-la, sinó que ja començar una mica a nivell específic, que és el que realment determina després a l'estat de forma durant els partits. Això de què dependrà? Doncs segurament de la professionalitat, perquè una cosa és tindre un gimnàs i l'altra, evidentment, fer totes les rutines que t'hagin dit que facis durant aquest confinament. Jo crec molt amb el professional de futbol, jo crec que ara està més preparat, més conscient que aquesta situació és molt rara, és molt estranya i, per tant, s'ha de cuidar perquè el que ve ara, si ve, perquè encara també està per determinar, però si bé és un final de Lliga que apassionant i que realment el nivell de possibles lesions és gran, perquè per molt que es faci la intensitat serà molt elevada, l'estrès serà molt gran i això fa que el jugador intenti aprofitar aquest temps per no estar parat, per preparar-se el més adequadament dintre les possibilitats.
La tornada a les activitats dels jugadors serà més negativa pels més veterans o els més joves?
Mira, el futbol realment és un deport acíclic, intermitent, ja ho sabem, no? Amb unes demandes de força i de resistència mig-altes que d'alguna manera són a més diferents a nivell individual, no? El que dius tu, no? Moltes vegades ens sembla que la persona més veterana doncs li costarà més, i no és veritat, no? Moltes vegades amb qüestions de lo que és resistència, amb una certa edat potser encara són millors que quan ets ben jove. A nivell de força, doncs, és important, doncs bueno, sabem que hi ha unes exigències en allà i unes demandes diferents, no? No és el mateix, no? Doncs el que poden fer a casa, ja tant siguin joves o més grans, a nivell de forces explosiu, de la força explosiva, de potència, no? Que és complicat fer-ho, i que bé, el més, per mi, el més veterà o diguem, el jugador amb més experiència li costa sempre una mica menys, no? En aquests casos de, pues, estar, perquè es coneix molt més el cos, perquè sap el que ha de fer i perquè també l'ha cuidat, no? Per això està en aquesta situació de jugar amb equips i està encara allà, doncs, donant el callo, no? Però és complicat, ja. S'han d'individualitzar molt, els equips són molt diferents i s'ha de veure cas per cas, com sempre.
Sí, clar, perquè el retorn serà primer entrenaments individuals, després per grups reduïts, finalment, si tot va bé, ja podrà entrenar l'equip tot junt. Tu creus que en un mes i mig dona temps per posar en forma una plantilla?
És complicat dir-ho, per lo que et deia abans, no? Perquè tindrem que mirar, doncs, a nivell individual com ha vingut cadascú, quin treball ha fet, com s'ha adaptat a aquestes noves circumstàncies. I al final, el que dius tu, al final és l'entrenament, diguéssim, específic, el que evidentment fa la diferència. Vull dir, és un deport col·lectiu que tots sabem, que no simplement té exigències fisiològiques, sinó també té exigències tècniques, psicològiques, doncs evidentment tenen que tornar a un estrès competitiu que és complicat de saber portar, estratègiques, tàctiques, vull dir que serà complicat i serà potser, doncs, el que diem, no? El que es prepari ara bé, com a mínim tindrà algú garantit, no? Que quan arribi, doncs, a aquests entrenaments a nivells específics estigui una mica pues una mica més madur per poder-los portar millor i que el risc de lesió sigui una mica més petit, però hi seguirà sent. Evidentment que és algo que quan més es tardi i més en poder fer entrenaments específics, pitjor per tothom.
Clar. El tema aquest dels 5 canvis que proposa la FIFA, ho trobes una bona solució, una bona iniciativa?
Totalment. Pensem una mica en les pretemporades normals, després només d'un mes i mig o dos de vacances, quan els equips tornen i fan partits amistosos. Només, els primers partits només juguen 45 minuts, i van pujant gradualment. La intensitat en aquest cas, no, és un factor a tenir en compte, augmentar-la paulatinament. Per tant, és evident que qualsevol tipus de mesura que sigui diferent en aquest sentit, doncs, afavoreixi, no, la condició física del jugador molt millor. El que jo tinc por és que evidentment sempre es facin els mateixos canvis, no? Vull dir, que no es facin amb canvis. És difícil pensar que potser, doncs, va, doncs el Messi, no, ara el canviarem. Sabem perfectament que el Messi, doncs, ho juga tot i li agradarà seguint-ho jugant tot, però tindrà que fer un esforç i pensar que potser aquestes condicions no són les millors per jugar tots els partits els 90 minuts, i sobretot amb una intensitat de partits que sembla ser serà molt gran, amb poca recuperació entre partit i partit. Mm. Això és el que es pensa, no? Si les circumstàncies, com sembla, no? Siguin les de jugar, ja dic, durant un mes i mig amb una intensitat molt gran.
Ja que treus el nom de Messi, tu que el coneixes bé també, com creus que li pot afectar de cara al futur aquesta situació, aquesta aturada tan brusca, el fet d'haver-se d'entrenar en solitari tant de temps, per l'edat que té, pel tipus de futbolista que és?
Bueno, jo he vist una mica l'evolució de Messi. Messi cada vegada m'ha donat sempre la sensació de ser més cada vegada més professional cada any. Es coneix molt bé el seu físic, coneix els seus, com administrar els seus esforços, va canviar inclús l'alimentació, té un gimnàs a casa seva, em consta que és una persona que sempre vol estar allà, vol ser el primer, i en aquest sentit la seva motivació farà que es prepari bé. Però dic, com abans, no, que no pot jugar tots els partits cada 3-4 dies pensant que no, bueno, que el que... que el tema aquest que hi ha hagut ara, doncs, és massa important aquest tema per obviar-ho, per dir-ho d'alguna manera. I ells ho té que entendre, ho té que saber, i espero que durant els entrenaments i durant els partits també ell se'n doni compte de que quan ha de dir aquí paro, i potser, ja dic, no, els jugadors veterans són els que es coneixen més, i ell en aquests moments ja comença a ser un jugador també veterà.
Albert Roca, un plaer. Gràcies per atendre'ns i molta sort a l'aventura a la Índia quan comenci, que esperem que pugui ser aviat.
Moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada. Que vagi bé, Albert Roca, a Esports Cope. Les 3:41 minuts de la tarda. Parlem del Barça. Elena Condis, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
I del futur avui d'Artur, que a la Juve li interessa, que el Barça està obert a negociar, però això no és cosa ni d'un ni de dos, és cosa de tres, no?
De tres, i el gran protagonista, que és Artur Melo, no té masses ganes de moure's del Barça. Des del club ens reconeixien ja fa uns dies que la Juventus s'havia interessat per Artur i que fins i tot ha ofert a Pjanic a canvi del brasiler. Fonts properes a la negociació confirmen que els dos clubs que mantenen gran sintonia, que tenen molt bona relació, porten dies parlant d'operacions i han valorat aquest intercanvi de cara al proper mercat. Ja va dir Bartomeu que els propers fitxatges seran a partir d'intercanvis de jugadors, perquè evidentment el nou context dels clubs així ho obligarà, el nou context de la crisi per culpa de la pandèmia. No obstant, a dia d'avui aquesta operació sembla inviable perquè Artur Melo ja li ha dit al Barça que ell no se'n vol anar. Ens deien des de l'entorn del jugador que ell vol seguir aquí, que espera que no escoltin ofertes per ell, ja que la seva intenció és quedar-se al Barça, on per cert té contracte fins l'any 2024.
Mm-hmm. A mi és un jugador que m'encanta, Condis, Artur, però és cert que ha fet bons partits, però no ha acabat d'explotar,
Li ha faltat continuïtat. Un dels motius que més ha preocupat el Barça és la irregularitat d'Artur Melo. Per problemes de pubàlgia no ha pogut encadenar molts partits complets. De fet, sempre ho comentàvem, no?, quan hi havia futbol, que al minut 60, quan era titular, ja se l'havia de substituir. És molt jove, té 23 anys. Ell mateix fa uns mesos en reconeixia fent autocrítica, ho recordo ara, a una de les gires del Barça, que aquesta temporada s'havia de cuidar més. Ha patit dues lesions, dos contratemps, sobretot doncs, per aquestes molèsties musculars per culpa de la pubàlgia, i ara, de fet, quan va començar l'aturada per culpa del coronavirus, ell estava de baixa, i el que està fent és, a banda de seguir el pla de recuperació del Barça i a banda de seguir el pla d'entrenaments que els hi marca l'estaf tècnic del Barça, també té un preparador físic personal amb qui dia a dia es va cuidant doncs, per tornar al 100%, perquè la seva intenció és recuperar-se, tornar doncs, a recuperar la regularitat, la continuïtat i triomfar el Barça.
Qui guanyaria més, Joana, Elena? La Juve o el Barça, si ve, per exemple, Pjanic en lloc d'Artur?
Mira, jo, Oli, crec que segurament el Barça faria bé en quedar-se Artur. Punt 1, perquè cobra bastant menys que Pjanic, i punt 2, perquè té 23 anys i Pjanic en té 30. Per tant, per un tema de projecció i de massa salarial, jo em quedaria en el cas aquest concret amb Artur Melo.
Sí, és veritat, Pjanic és molt bo, Joan, però
és molt bo.
Clar, és més gran. Sí, sí.
Jo, si parlem d'un intercanvi de cromos un per l'altre, jo també em quedaria amb Artur. Soc fan de Pjanic, sempre m'ha agradat
doncs
moltíssim.
Doncs jo em quedaria amb Pjanic.
Sí?
Sí, sí.
Jo Pjanic, crec que Artur 3, 4 té
anys ben bons. I l'Artur sempre, si està bé, però tal, sí. No sé què, no sé quants, fa coses que potser no agraden fora del camp. No acabo de veure aquell Artur que semblava, no?
Però sí, encara no ha explotat o no ha donat tot el que jo crec que porta dins. El tema és si algun dia serà capaç de treure-ho o no. Condis, gràcies.
Adéu, bona tarda.
Saludo també al Víctor Navarro. Hola, Víctor.
Bona tarda, Joan.
Hi ha un jugador del Barça, o que estarà la temporada que ve al Barça, que aquest ja està treballant, que és Trincao.
Sí, amb l'Sporting de Braga. Aquest martí han obert la ciutat esportiva als seus jugadors. El planter s'ha dividit en dues sessions. Tots han treballat individualment i seguint les recomanacions sanitàries del govern portuguès. Cap jugador ha estat a menys de 10 metres de distància d'un altre. Han arribat equipats des de casa i han entrenat en diferents camps. A l'acabar ha marxat directament un altre cop a casa. Una situació que ve donada per la contenció de la pandèmia a Portugal, on el proper dilluns s'aixecaran l'estat d'alarma. I parlant pròpiament de Trincao, com deies, s'ha exercitat aquest matí a 11:45, per primera vegada des del passat 13 de març, i també l'exjugador blaugrana, Abel Ruiz, ho ha fet, encara que ell a la primera sessió, 10:45. Per cert, els dos passen el confinament junts amb un altre company del Braga, a casa d'Abel Ruiz. Ja vam escoltar fa dues setmanes a Trincao, amb els mitjans del Barça, on afirmava que tenia moltes ganes de venir a Barcelona, i recordem breument la seva situació. El Barça el va fer oficial l'últim dia del mercat d'hivern, una operació de 31 milions d'euros amb un contracte per les properes 5 temporades i una clàusula de 500 milions d'euros, una operació de futur. Trincao té 20 anys, ha estat escollit millor jugador de Portugal del mes de gener, millor jugador jove de gener i febrer, i serà el novè portuguès que va estirar la samarreta del Barça, i segons la llei vigent, Trincao serà jugador del Barça a tots els efectes l'1 de juliol.
Jo l'he vist molt poc, però tinc esperances en aquest futbolista. Víctor, gràcies.
A tu, adéu.
Que vagi bé. Del Barça a l'Espanyol, hola, Quique.
Senyor Batllori, bona tarda.
Bona tarda. Ja coneixem les xifres de la rebaixa salarial dels futbolistes de l'Espanyol.
Sí, és oficial a l'ERTE. A l'Espanyol els agrada dir que els jugadors cedeixen aquests diners a l'Espanyol. En el cas de que no es jugui més, 19% del salari total, fitxa i sou, i si es juga fins al final, la rebaixa serà del 4%. Què vol dir això en xifres? Segons he pogut saber, si no es juga més, l'estalvi, entre cometes, del club serà de 8 milions d'euros. Benvinguts siguin, si l'Espanyol continua una temporada més a primera divisió. Això són 2 mesos i mig de sous dels futbolistes. És evidentment, un diner bastant important.
I després hi ha un altre tema que és interessant, Quique, no només per l'Espanyol, sinó per tots els equips, que és què passarà amb els futbolistes que acaben contracte el 30 de juny, si la temporada, com tot apunta que serà així, va més enllà d'aquesta data.
L'Espanyol en té 10, 9 amb fitxa i un sense fitxa. Ara te l'explico. Els jugadors amb fitxa que acaben contracte el 30 de juny són Diego López, Javi López, Bernardo, Didac, Naldo, Ferreira, Campuzano, Caleri i Torraspe. Quasi faríem un equip titular d'això. Sí. I l'únic que no té fitxa, perquè està lesionat i vés a saber quina cara fa a dia d'avui, és el francès Sebastián Corchià. L'Espanyol ha arribat a un acord amb tots ells, amb tots els seus representants i tota la gent que està al seu voltant, perquè els contractes no acabin el 30 de juny, i sí que ho facin quan acabi la temporada, quan Déu digui, quan Tebas digui, o quan s'acabin els 11 partits que s'han de jugar perquè acabi la temporada. En definitiva, que l'Espanyol tindrà futbolistes de sobre per encarar aquest final de Lliga, un Espanyol que també està molt atent al que passa, per exemple, a França, que diuen que acaba la Lliga i que potser no hi ha ni ascensos ni descensos.
Atenció.
Sí, atenció amb això, i que també fan comptes, m'han dit que si la Lliga finalment l'any que ve és de 22 equips, és a dir, els 20 d'ara, més el Cádiz i el Saragossa, econòmicament parlant seria un 10% menys d'ingressos per televisió, perquè clar, cal repartir entre més clubs.
Sí. Gràcies, Quique.
Adéu, bona tarda.
Bona tarda. El món del futbol, que es prepara per tornar a l'activitat. Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Joan? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
També es prepara el món del bàsquet.
Sí, i a més es vol, des dels diversos actors implicats, que reprengui l'activitat quan abans millor. Avui posem a sobre de la taula un altre actor que jo crec que té molt a dir. És l'Associació Espanyola de Metges d'Equips de Bàsquet. Ha redactat un protocol juntament amb l'Associació de Preparadors Físics per això, perquè es pugui reprendre l'activitat. És un protocol molt semblant al de la Lliga de Futbol, tampoc s'ha de ser gaire llest ni ha d'haver-hi gaire misteri. Primer entrenaments individuals i després acabar tot l'equip junt. Juan José Pérez Toledano és el metge de l'Estudiantes i a la vegada és el president d'aquesta associació de metges d'equips de bàsquet. Ens explica el protocol i, sobretot, fonamental, les proves de detecció.
Lo que tenemos que hacer es conocer la situación de los integrantes de las plantillas, es decir, necesitamos hacer test. Entonces la primera fase tiene que ser de forma individualizada, que no tengan contacto entre ellos, que estén separados, que ni siquiera compartan el vestuario, que se vayan a duchar a su casa. En los siguientes días podríamos realizar entrenamientos de forma más colectiva.
Són declaracions del doctor Pérez Toledano a Sportscope, a la cadena COPE. Clar, hi ha molts dubtes a sobre de la taula. Un cop es reprengui l'activitat, si és que es reprèn, què passa si es detecta algun positiu? Respon Pérez Toledano.
El jugador no debe acudir a la instalación deportiva, entonces habrá que testar, hacer nuevos tests a ese jugador, a ver si ha cogido la infección o no. Y también habrá que, es muy posible que haya que poner a todo el equipo en cuarentena. Y si esto ocurre durante la competición, pues también habrá que ver qué se hace con el equipo contrario, con el que ha jugado.
Com podeu escoltar, ens ha explicat moltíssimes coses. També té dubtes de les seqüeles que pot deixar el coronavirus, el Covid-19, en esportistes de primer nivell. Estem parlant d'esportistes d'elit, no només en jugadors de bàsquet. I a tot això, vull recordar que a les portes del mes de maig han de decidir tant la Lliga Endesa, l'ACB i l'Eurolliga a finals. S'han donat com a termini finals del mes de maig per si aquest full de ruta que ja han exposat es pot dur a terme per acabar la temporada.
Clar, perquè recordem Albert, que fins i tot hi havia coincidència de dates en alguns partits entre Lliga CB i Eurolliga, que això seria un embolic terrible.
Sí, jo crec que fins i tot en una situació com aquesta, la guerra oberta entre la Lliga Endesa i l'Eurolliga doncs segueix, perquè han dissenyat, sobretot primer va ser l'ACB i després l'Eurolliga, dos fulls de ruta que efectivament poden cohabitar, es poden solapar calendaris, i vull recordar la informació que crec que va ser divendres, explicàvem, dilluns, que el Barça prioritzaria, si és que es dona aquesta situació, prioritzaria l'Eurolliga per una qüestió, per una qüestió econòmica i, òbviament, una qüestió esportiva. És que guanyar l'Eurolliga et dona 1 milió d'euros. Guanyar la Lliga Endesa, fent números, et dones 100.000 euros.
Per la temporada regular ja passava això, no? Jugaves el dimecres Eurolliga, el divendres Lliga, el diumenge Eurolliga i tal.
Sí, però no se solapaven.
Bueno, però dimecres, divendres, diumenge, dimecres...
Sí, era un calendari, Manolo, apretat, molt apretat.
Clar, no jugaven el mateix dia, però sí, dos o tres dies. Sí, sí.
Però ara, amb aquest calendari sí que es pot donar perfectament. És a dir, que inclús quan hagi de començar a entrenar a l'Eurolliga hagin d'estar jugant partits de Lliga Endesa i que a principis del mes de juliol hagin de jugar, m'ho invento, un dimecres i que coincideixi que... Què faig? Que jugo l'ACB o jugo l'Eurolliga?
Sí, només jo crec... un partit, clar.
Sí, clar, exacte. Però per això encara queda, crec.
Esperem que s'ordenin. Albert, gràcies.
A vosaltres, una abraçada, que vagi molt bé.
Hem de fer també una punta en vol. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Ballori? Molt bona tarda.
El Barça ha fet oficial la sessió d'Abel Sergio al Wisla.
Sí, mientras la Liga Sobal se ha suspendido, el Barça sigue trabajando de cara a la próxima temporada. Este mediodía el Barça ha comunicado que Abel Sergio ha sido cedido al Wisla Plock polaco, donde buscará los minutos que el pivote asturiano no ha gozado en su única temporada como jugador del Barça.
La opción de la cesión para volver al siguiente año aquí a Barcelona, pues es un tema que a mí me agrada, porque significa que, bueno, que el club sigue confiando en mí y no se quiere desprender de mí. Y seguro que allí tendré, bueno, pues minutos importantes, que es lo que me hace falta para seguir mejorando. Y bueno, ¿por qué no conseguir un puesto en la selección? Que ese también es uno de los grandes objetivos que tengo.
También dejará en el Barça a Víctor Tomás, que está afectado por un problema cardíaco que le obliga a retirarse, y el lateral Lasse Andersson, que ha fichado por el Fuchsia Berlín. En el capítulo de altas, el club azulgrana solo ha hecho oficial la llegada del extremo derecho esloveno Blanc Jank, 23 años, procede del Kielce polaco, y desde Eslovenia se anuncia la incorporación del central Domen Maruk, joven, muy joven, 19 años, y primer jugador nacido a partir del año 2000, que debutó en la Liga de Campeones en la temporada 16-17, firmaría por 4 temporadas, a pesar de tener ofertas de media Europa, en especial del PSG francés. El jugador se ha decantado por la propuesta del Barça, el club azulgrana, que también ha atado al pivote portugués Aniel Langaro, procedente del Dunkerque francés, y que firmará para las próximas 3 temporadas. Acaban contrato el francés Sorendo y Raúl Entre Ríos, pero ambos van a renovar un año como premio a su trayectoria y para que puedan preparar mejor los Juegos de Tokio 2021 con sus respectivas selecciones, Sorendo con Francia y Raúl Entre Ríos, obviamente, con España. En total podemos resumir que el Barça va a dar tres bajas y tres altas que se van a incorporar para una plantilla que jugará la Final Four de la Champions en Colonia el próximo 28 y 29 de diciembre, en la que también están clasificados el Kiel, el PSG, el Veszprém, y en caso de ganar la Champions, el equipo de Xavi Pascual hará el pleno al 7 en la presente temporada.
Gracias, Juan.
Que vagi bé.
5 minuts per arribar a les 4, minuts que invertirem en parlar i saludar el nostre afició de capçalera, el Lluís Puig. Hola, Lluís, què tal?
Hola, bona tarda.
Com esteu? Com estàs?
Bé, ei, Lluís. Resistint.
Com hola, estàs Oli. Portant tot això? Com hola, estàs hola. Portant?
Home, doncs amb prudència i amb paciència, diguéssim, però bé, anem resistint. Vam tenir un pic molt important a l'hospital, ara sembla que la cosa va baixant, però no ens podem confiar.
On estàs, tu? On estàs?
Jo estic a l'Hospital de l'Esperit Sant, a Santa Coloma de Gramenet.
Ja. I ara la cosa està millor, que sí, no?
Bueno, sí, ha millorat una miqueta, però ja et dic, no podem cantar victòria, eh?
No.
No podem defallir. Sí.
Escolta, estem pendents de com ha de ser el retorn a l'activitat esportiva. És un tema complex, Lluís, aquest?
És un tema molt complex. De fet, ho heu estat comentant al llarg dels dies, avui mateix amb l'Helena ho comentàveu, no? De programes personalitzats, a casa, intentant fer coses. Però evidentment, es fa un programa de manteniment, de resistència, de força, però té moltes mancances de les qualitats de l'entrenament que poden fer que podíem fer diàriament, doncs, al camp, no?, amb tot el grup, de canvis de ritme, d'agilitat, de toc de pilota, de velocitat, i això serà més que una pretemporada, eh? Portem ja parats mes i mig i veurem com s'hi posaran.
Veurem moltes lesions quan el futbol torni, creus, Lluís?
Home, jo no sé el temps que s'estarà intentant fer un període de readaptació, de preparació, però...
Un mes i mig, com a molt.
Si és un mes i mig, com a molt, jo crec que, bueno, passarà com una mica ens passa a les pretemporades, potser una miqueta més agreujat, no?, que al principi hi ha manca de ritme, que tot va més lent, que és fàcil que hi hagin sobrecàrregues, petites elongacions... És possible. S'haurà de veure una mica també tot plegat, no? També penso que el tema, a part del tema físic, també hi ha un tema mental i de sociabilització, no? La gent de fer el tractament de manera individualitzada amb esports d'equip també tindrà una implicació tot el tema psicològic.
L'altre dia em va alarmar una mica Julen Lopetegui, que va dir que ell considerava que hi haurien moltes lesions del tendó d'Aquiles. És possible, i per què?
Bueno, el tendó d'Aquiles, estem parlant d'un tendó molt important i que estem parlant que va lligat amb la musculatura dels panxells, la musculatura dels bessons, que és musculatura postural. És musculatura que, amb la tendència que tenim d'estar una miqueta més parats, té tendència a la retracció. I com que té tendència a la retracció, si no s'han fet bons estiraments i bon manteniment en aquest sentit, és probable que pugui patir. Jo crec que ho devia dir en aquest sentit.
Escolta, el tema dels 5 canvis és un tema que creus que pot ser positiu, que pot ajudar?
Home, tot ajuda en aquest sentit, pot ser bona, no? Si és una manera de donar una mica d'oxigen a l'equip i que tingui la possibilitat de compartir una mica més aquest esforç que suposarà el fet de passar del 0 al 120 en poc temps, no? O el 300%, no? Vull dir que en aquest sentit jo crec que pot ajudar d'alguna manera, sí.
Escolta, i hi ha futbolistes que per la seva complexió es posen en forma més ràpid que uns altres? Entenc que sí, no?
Bé, aquí hi ha una mica, doncs, la genètica de cadascú, no? I el fet de... I també, a part de la genètica de cadascú, doncs, la posició de cada futbolista i el fet també de com hagin entomat tot aquest procés d'estar confinats i de fer aquest treball de manera individualitzada, ja dic, més de manteniment que no tant de guany de qualitats. És evident que hi haurà gent que se li notarà menys i hi haurà gent que se li notarà menys, està clar.
Molt bé, Lluís. Escolta, et truquem tot sovint quan hi ha lesions importants al Barça o a d'altres equips. L'altre dia pensava, mira, per exemple, a Luis Suárez o a Dembélé, doncs mira, aquesta aturada no els ha anat malament.
Està clar.
Per recuperar temps, per guanyar temps.
Està clar que aquesta gent que estava recuperant-se de lesions, doncs aquest temps va a favor seu. De tota manera, estic convençut que si els diuen de que han de passar per això, ells seguessin dient no, preferim estar en les condicions en què estàvem i no haver de passar per això.
I atenció també, atenció, veiem com torna.
Sí, creuarem els dits, jo ja sí, vaig dir que no era molt optimista, però bueno.
Lluís, una abraçada molt forta, parlem un altre dia, que vagi molt bé, eh?
Igualment, cuideu-vos molt.
Igualment.
Lluís Puig, una vegada més, a la sintonia d'Esports Cope, un minut i arribarem a les 4 de la tarda. Gil, yo centro y tú rematas.
Gracias a Pedro Sánchez por su espera. Enseguida vamos con el presidente del gobierno. Una més de Robinson. 1984, el Liverpool guanya davant la Roma a la Lliga de Campions. Robinson custodiava la orejona i en un duty free de l'aeroport de Roma la va canviar per un cartró de tabac per la seva mare. Va haver de tornar a la carrera per recuperar la orejona, perquè si no ja m'explicaries com reaccionaria l'afició del Liverpool. Última hora, atenció. Ràdio Monte Carlo ve informant de la suspensió de la Lliga Francesa, Ligue 1, Ligue 2, però tuit de Isaac Fouto, solo un gobierno puede forzar dicha decisión. Esperant, per tant, què diu el govern de França sobre la presumible cancel·lació de la Lliga a França.
I sobretot, gràcies, què diu el govern d'aquí?
Sí, pendents també de tot. Adeu als dos. Oli, Gil, que vagi
adeu,
bé.
Adeu.
Arribem a les 4. Cuideu-vos molt i quedeu-vos a casa.